Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Molt bon dia, un dijous més, tenim que parlar d'història, amb David Gómez de Mora i tenim que parlar en aquest ser maestrat història de molts de temes a lo llarg d'estos dies. Vam parlar dels Nadals, vam parlar de Sant Sebastià, vam parlar dels Carnestoltes, bueno, tenim molts de temes, però avui volem centrar-nos en un poble, en Coratxà. David, perfecte, ho he dit bé, no?
Sí, correcte, bon dia.
Doncs bé, quan vulguis, la plaça és teva.
Bé, doncs com has comentat, el Coratxà és una d'aquestes joies que defineixen a la perfecció un d'aquests municipis que tenim en el nord de Castelló, en tant encant, i que trobem concretament en la zona muntanyenca del Baix Maestrat. Aquest està inserit dins de la subcomarca de la Tinença de Benifassà i és, sense cap mena de dubte, com comentava abans, un dels pobles més bonics que tenim en aquesta franja de l'àrea septentrional de la província de Castelló. A la part alta d'una lloma, que es troba per sobre dels 1.200 metres d'altitud, veiem la seva església parroquial. És tan dedicada a l'advocació de Sant Jaume i sent un exemple de les construccions d'església de l'època de la Reconquesta. A l'interior apreciem una pila d'immersió en la qual s'anirien batejant cadascú dels habitants que han passat pel seu poble, a més d'un altar lateral dedicat en aquesta ocasió, este és molt més recent, a la imatge de Nostra Senyora del Carme. La part que més destaca és la seva torre campanar, en la qual trobem dues campanes emplaçades en dues obertures d'arc de mig punt, llegint-se en una a la data del 25 de juliol de 1948, dia de l'apòstol Santiago. Com veurem igualment en el cas d'Herbeset, l'església s'edifica en la zona més elevada del municipi. Aquesta és de planta rectangular, presentant una única nau composta per arcs diafragmàtics i crida l'atenció el porxo que protegís l'entrada a l'accés juntament amb la seva portada adovellada, així com els blocs treballats a les cantonades de l'edifici i que podem comprovar que es van extreure de la mateixa orografia de l'espai on es troba l'edifici en concret. La trama urbana del poble del Coratxà és molt simple, a causa de l'escassa grandària del municipi, perquè aquest no va més enllà d'algunes dotzenes de cases, a pesar de segles enrere, quan arribaria a tenir diversos centenars d'habitants, com ocorreria amb els 250 que encara hi existien a principis del segle XX. El pes geoestratègic que aquest enclavament muntanyenc ha tingut li ha portat a que sobre el mateix s'assentessin diferents cultures, des de ja a l'època de la prehistòria. Les limitacions del seu clima ja són destacades inclòs pel viatger Cabanilles a la fi del segle XVIII, quan aquest indica que les característiques climàtiques de la zona feien que la ubicació junt en el Boixà, Castelldecabres, Fredes i Coratxà només permetrien l'agricultura, en aquest cas per al cultiu del blat. Crida la nostra atenció aquesta localitat per mantenir molts topònims que el mateix Joan Coromines qualificava com de mossàrabs i que de nou reobren el debat sobre si no és un fet casual que les esglésies d'aquesta zona tinguin tant d'interès per entendre la història inicial del Regne de València, al mateix temps que la toponímia mossàrab abunda, com comentava abans, en moltes de les formes escrites de partides i paratges d'aquest mar geogràfic. Així doncs, el mateix topònim o nom que designa aquesta localitat, Joan Coromines, comentava que podia venir d'un mossarabisme que derivava del llatí coriàcia, és a dir, cuirassa, en aquest cas segurament per al·lusió a la protecció defensiva del petit i antic nucli poblacional que aprofitava la zona muntanyenca en la qual s'emplaça aquest i que segurament albergava una modesta quantitat de persones que habitaven aquest lloc i que aprofitant els seus turons alçarien una trama modesta però defensada que explicaran un assentament de nou cristià que, tal com demostraria la toponímia, estaria aprofitant la posició natural d'eixes muntanyes. En aquesta línia tindria sentit l'explicació que de nou Joan Colomines dona per a l'origen del nom del camí de l'Esquerola, en sospitar que procedís del diminut eclesa, és a dir, de la forma àrab eclesia. Estem parlant, com dic, de topònims d'ahir, del mateix terme. Si a això li afegim altres topònims dins d'aquesta franja geogràfica, com veurem amb el del Masset de Marrocal, perquè és una designació mossàrab de la qual se relaciona amb un penyal i que veurem escampada per altres punts de la Matarranya, ja habitada per cristians des de molt abans, això ens obliga a pensar en la possibilitat, que no és una barbaritat, el creure en l'existència de cristians en aquest lloc, com deia, molt abans d'inclòs el naixement del propi Jaume I. De la mateixa forma, Coromines advertís de la presència del topònim Naprú, al·lusiu a una font i cova que, segons el filòleg català, procedia de la forma mossàrab a pruna, és a dir, dels senglars. Igualment succeeix un fet similar amb el nom del mas o partida del Petxí o Pitxí, que Coromines atribueix també com un topònim d'origen mossàrab. Tot això en conjunt ens porta a pensar que enclavaments com el Coratxà, i que són, sense cap mena de dubte, un dels primers espais que la documentació assenyala que van començar a habitar-se amb la reconquesta de la mà de Jaume I, tant per les característiques de l'orografia com per la toponímia, ja tindrien uns pobladors cristians preexistents i que, a banda, parlaven eixes romans de la nostra terra, tal com atestigua la toponímia de la documentació, i que no apareix de sobte amb l'arribada del conqueridor. Aquesta mateixa geografia escabrosa i apartada que va permetre la pervivència de mossàrabs en l'època de domini musulmà és la mateixa que afavorirà molts segles després la resistència de partides carlines, malgrat l'abraçada de Vergara i la suposada fi de la revolta facciosa. Així, Coratxà, com els pobles, llogarets i masies dels seus voltants, es fonamentava en una població arrelada a la vida ramadera i espiritualment unida a l'eix eclesiàstic. Per això, les reformes liberals del segle XIX en aquestes terres gairebé mai van aportar res profitós, en restar a les seves gens la possibilitat de poder gaudir d'unes condicions mínimes de vida on es llevava la terra al clergat que donava de menjar a molts d'aquells veïns, a més d'anar més lluny en intentar canviar les costums i tradicions que des de temps immemorials havien forjat a eixa població. Els habitants d'aquest territori, durant el carlisme, tenien clar que jugaven moltes coses, per això el suport, per part de molts dels seus veïns, tan directa com de manera indirecta i logísticament, va ser un element a tindre en compte, especialment des de les masies. Doncs allò va ser una realitat en pro de la permanència d'una forma de vida que les polítiques liberals pretenien alterar. Ningú volia perdre la possibilitat d'explotar la terra. I per això, tant el que la tenia pròpia com el que la treballava per al clergat o un altre veí, tenia clar que l'única sortida era alinear-se en el bando revoltat. Cal contextualitzar com els habitants d'aquestes zones rurals es veuran aïllats i afectats per directrius polítiques ideades des de les ciutats i per índole no tenint-se en compte la forma de vida i idiosincràsia local de les seves gens. Davant d'aquest escenari, no és d'estranyar el moviment de les partides carlines en municipis com el Coratxà i els seus voltants, on les masies seran, sense dubte, punts de proveïment i refugi, com veurem especialment durant els successos de la Primera Guerra Carlina. Per a nosaltres, és interessant analitzar municipis com el Coratxà des del mossarabisme, amb el recolzament de la toponímia, com de les posteriors guerres carlines, mitjançant fonts històriques, per així entendre la seva posició geogràfica i geomorfologia natural, cosa que ha influït, almenys en el meu parèixer, ho penso així, de forma decisiva en el passat i forma de vida dels seus antics pobladors.
Molt interessant tot el que has dit d'aquesta població del Coratxà, població de l'interior de les nostres terres, i també un altre cop incidint en el tema dels mossàrabs. Recordem la figura dels mossàrabs, que eren doncs cristians en el fons, no?
Efectivament, sí. El Coratxà és un grandíssim exemple, com comentàvem en programes anteriors, d'aixòs resquicis o proves filològiques que ens estan atestiguant la presència de pobladors cristians durant el període d'instal·lació musulmà.
Bé, i també aprofitem, anem a ficar un poquet el dit en la nafra, ja que tenim un parell de minutets o tres més. Esta gent parlava una llengua, no? Abans de l'arribada dels musulmans, també, per lo que tinc entès, pues, devien de mantindre-la, no? També.
Sí, efectivament.
I que era una llengua pareguda a la que devia d'haver en terres del nord del nostre territori.
Efectivament, a veure, el que se parlava era un romans que deriva, en aquest cas, del llatí, com bé sabem, i que està claríssimament comprovat per aquestes mostres que no cau del cel, és a dir, són resquicis que s'han quedat fossilitzats en els noms dels pobles, en aquest cas inclús de partides i de llocs molt concrets, perquè s'emprava. Estos topònims no apareixen de sobte, n'hi ha que deixar-lo clar. I com s'està demostrant ara mateix, n'hi ha molts historiadors que ho estan començant a admetre, hem d'interpretar també les influències de fluxos migratoris de poblacions que des de la zona sud també van muntant. I aquests desplaçaments, des del sud de l'Àndalus, on hi ha constància arqueològica, historiogràfica, de presències de cristians, també aquest component humà porta elements culturals, entre els que està, evidentment, algo tan normal i propi d'un poble com és una llengua, efectivament.
Bé, és un tema que si profundiséssim segur que hi hauria molta gent, molts detractors defensant.
Ja, bastant.
Pràcticament se mesclaria ja més política que història.
Sí, per desgràcia. Jo sempre dic que per a parlar de temes com la llengua han d'estar els filòlegs, després si volem podem posar ahí a persones especialitzades en història, però evidentment els últims que pense jo que tindrien que estar ahí són els polítics, perquè al final tot s'acaba desvirtuant, s'acaba manipulant, i és la gran qüestió, però que com tu ja saps, Juanjo, no només tenim en aquest aspecte, sinó que en la gran majoria, ja ho vam parlar de la guerra incivil i d'altres fets històrics perfectíssimament documentats en moltes fonts, i que encara així a dia d'avui són motiu de debat quan des d'una manera objectiva les coses poden estar molt més clares.
Sí, per exemple, el tema de la guerra civil, ara tinc un llibre que l'estic llegint, la història que no va gustar a nadie de la guerra civil, parla d'un bando, parla d'un bando, de l'altre, de lo que es va fer mal fet, uns, lo que van fer mal fet els altres, crims, assassinats, a part de diguéssim també, pues de maniobres militars, o sigui, parla de tot, no? I ficar, pues, bueno, normal, el que és normal, a caldo a uns i als altres. Per això és que no va agradar a ningú aquest llibre. Vull dir, moltes vegades la història o les coses ens agrada escoltar, entre cometes, moltes vegades dic, les nostres pròpies mentires.
Efectivament, i n'hi ha que tindre un criteri propi, és a dir, no n'hi ha que comprar estos packs de 3x2, 2x1, és a dir, que moltes vegades quan una persona s'inserís en este àmbit de la història, per desgràcia, sembla com que busca el agafar-se a aquest corsé ideològic que ja dona un cànon d'idees, i ahí està, pense jo, la gran errada de moltes persones que volen interpretar la història, perquè al final acabes dirigint-la cap a un ideari polític, i jo sempre ho dic, en totes les corrents ideològiques, de pensament, cultures, hi ha idees que poden ser interessants i a vegades pot ser més suggestiu el buscar el millor, una combinació d'aixos elements, que el voler ja, com dic, comprar tota una sèrie de coses que van inserides ja de manera automàtica en eixe ideari.
Parlant en gent, com molts, com tu també t'haurà passat, hi ha molta gent, diran les barbàries que van fer los de l'altre bando. Quan tu dius, però bueno, en el bando que tu defenses, també ne van fer de barbàries. Ah, estaven en aquell moment, se podien fer. Els altres no podien, però los teus sí, entre cometes, no? I jo que sempre he estat molt així, sense ni un ni l'altre, mirant-lo tot en una perspectiva molt àmplia, com tu dius, pues bueno, moltes vegades acabes per no dir res, perquè si no te tacharan de lo que no eres. Sí. I això abans, a Mirco Tancat, en un tema que estàvem parlant tu i jo, ho estàvem comentant. Diu, a vegades tenen que demostrar que tu eres d'un o d'un altre. És molt fàcil. Tu eres de tal, tu eres de qual, a nivell polític, aquí al poble no cal anar molt lluny, i diu, pues bueno, demostra-ho. Però no, a partir d'allí ja se callen, ja no te diuen res. Bueno, xiquet, és hora de tancar. Aquí al final m'han amanat un poquet, com diuen, sí, antes, por los cerros de Úbeda.
Sí, del Coratxà.
Del Coratxà ja m'han anàvem a altres històries.
Sí.
La setmana que ve més parlarem de temes d'interès que segur agraden als nostres oients. David, fins del proper dijous. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.